Cada dia us preparem l'esmorzar al Cafè de la Ràdio.
Per arribar al punt de les 10 del matí, les eleccions del 26 de maig van suposar un tomb en el govern de Palau-Solità i Plegamans. El PSC perdia l'alcaldia després de dos mandats consecutius gràcies al pacte de govern al qual van arribar Esquerra Republicana, guanyadora dels comicis amb 6 regidors, i Junts per Palau, que se situava com a tercera força amb 3 edils per darrere dels socialistes, que n'aconseguien 5. Un pacte que ha situat al capdavant de l'Ajuntament del municipi el republicà Oriol Lozano, que amb només 34 anys deixava temporalment el seu càrrec de director tècnic de la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física per fer d'alcalde. Lozano visita avui el Cafè de la Ràdio en el marc de la ronda d'entrevistes que Ràdio Sabadell farà als alcaldes de la comarca. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com li proven aquests 6 mesos al capdavant de l'Ajuntament?
Doncs bé, molt bé. Ara ja estem adaptats en el nou càrrec i la veritat és que amb molta il·lusió i moltes ganes de seguir fent feina. I, bueno, i en el carrer ja es nota, no?, una mica aquest nou aire, hem obert les finestres de l'Ajuntament i la veritat és que tothom està molt content.
És difícil trobar l'equilibri entre aquesta responsabilitat pública i la vida personal, o un alcalde és alcalde 24 hores del dia?
Un alcalde és alcalde 24 hores al dia. La veritat és que quan surts al carrer, doncs la gent et pregunta, intenta explicar-te les seves situacions i la veritat és que sigui l'hora que sigui, normalment la gent et para i al final t'acaba parlant de la situació del poble.
Ha pogut tirar endavant tants projectes com voldria en aquests 6 mesos?
Bueno, més que tirar endavant els projectes que teníem era sobretot la imatge que volíem transmetre, no? com a nou govern, un govern de proximitat, un govern que comuniqui molt bé, i una altra premissa que teníem molt clara era que les autoritats no tinguessin privilegis com tenien fins ara.
Clar, què ha canviat en això que em comentava ara? Privilegis? Quins privilegis havia tingut l'administració anterior?
Doncs al final són coses petites, però que de seguida les hem intentat treure. Per exemple, les autoritats o els regidors tenien un aparcament davant de l'Ajuntament, on hi podien aparcar sempre que volguessin, i això ho vam treure de seguida. Vam fer una zona de càrrega i descàrrega perquè és una zona pròxima on hi ha restaurants i que puguin fer la càrrega i descàrrega. I després també, doncs, nosaltres fem obres de teatre en el Teatre de la Vila i la veritat és que ells podien entrar gratuïtament, ells i els seus acompanyants, i això també ho hem tret. Nosaltres hem de fer com el resta de ciutadans, pagar l'entrada del teatre i gaudir-lo com tothom ho fa.
Té la sensació, vista l'experiència d'aquests mesos, que l'administració potser en alguns casos és més lenta del que es voldria?
Sí, i tant. Això, més o menys ho sabíem, perquè jo, com havia treballat a la Federació Catalana d'Esports amb Persones amb Discapacitat Física, ja ho veia, que l'administració era molt lenta, però un cop hi ets dins encara se't fa més lenta, no?, perquè tens ganes de tirar projectes endavant molt ràpid i la veritat és que ho percebes més, no?, que és lenta, però bueno, com tot s'ha de fer amb temps i també els projectes se sap que hi ha un temps de... per portar-los endavant i amb tranquil·litat s'han de fer.
El full de ruta que ha marcat Esquerra i juntament amb Junts per Palau, que és la coalició de govern que hi ha a Palau, s'ha marcat algun full de ruta per dir aquests projectes s'hauran de fer o d'impulsar, si més no, sí o sí, durant aquest mandat?
Sí, nosaltres, quan vam fer el pacte de govern amb Junts per Palau, nosaltres li vam dir molt clar que volíem els nostres 10 grans projectes que portàvem o que volíem d'endavant, que per nosaltres és una prioritat, i aquests són els projectes més grans que volem dur a terme. Ells també tenien algun projecte, i nosaltres també ens va interessar, com podria ser recuperar l'Avinguda Catalunya, que és una carretera de Generalitat, i que la volem fer nostra perquè sigui un carrer molt més amable per tothom. I després també, doncs, tenim grans projectes, com és el projecte de viabilitat d'una piscina municipal. Fa molts anys que la ciutadania la reclama. Nosaltres, el nostre programa, posant que és el projecte de viabilitat, perquè construir una piscina en 4 anys pràcticament és impossible, perquè és un complex esportiu que val molts diners i s'ha de fer molt bé. I després també tenim grans projectes com pot ser finançar la socialització de llibres de primària, que això és una cosa que els toca molt a la butxaca a totes les famílies de Palau-Solità i Plegamans, i també és una altra prioritat. I finalment també tenim una gran prioritat, que és tornar a fer el Guirigall, que és una festa del poble, una festa on totes les entitats culturals del poble participen i que també ens ajudaria a recuperar una mica la identitat del poble, no? Que a nosaltres és un repte que ens hem marcat, que al final el poble se senti com algú seu, i una festa com el Guirigall, que és la llegenda de la Pedra Llarga, doncs creiem que seria una gran iniciativa i l'any que ve la portarem a terme.
Sobre el tema de la piscina, han encarregat un estudi de viabilitat. Com comentava, construir tot un complex d'aquestes característiques és molt complicat en 4 anys. En quin estat es troba el projecte i com es donarien vostès per satisfets? En quin punt deixar aquest projecte un cop acabi el mandat?
Doncs ara mateix l'estat actual del projecte és que ens hem reunit amb la Diputació, ens hem posat mans a l'obra, ja siguin els tècnics de l'Ajuntament i per part de la Diputació, perquè això ho hem de reclamar per un catàleg, el catàleg de la Diputació, i el que ens hem posat és mans a l'obra, recollir dades de les entitats de Palau, quines activitats fan els nens i nenes de Palau, també quin tipus d'esports avui en dia són els que més es practiquen, i també a part de els arquitectes de Palau, doncs buscar les zones, diferents zones on es pugui ubicar aquest complex. Nosaltres el repte que ens hem marcat és que d'aquí 4 anys tenim previst, i ens agradaria tindre's, el projecte executiu, i el 5è any, a la següent legislatura, poder començar a realitzar aquest projecte.
Clar, entenc que el cost d'un projecte d'aquestes característiques és molt elevat. És cert que ara venim d'una crisi econòmica, que els experts apunten que anirem cap a una altra crisi econòmica, o si més no, a un període de recessió, però sí que és cert que amb anterioritat, amb aquest govern del PSC que governava Palau, hi han hagut èpoques de vaques grasses, com se sol dir. Per què no s'ha impulsat aquest projecte, que no deixa de ser una reivindicació històrica dels ciutadans?
A la legislatura del 2007-2011 hi havia un projecte i estava en fase de construcció pràcticament d'una piscina municipal, però bueno, el van tirar enrere, no sé exactament per què. Sí que es comentava molt que dintre d'aquest projecte hi havia el famós 3% de Convergència, i segons sempre ha explicat el Partit Socialista, és que ho van tirar enrere per aquests motius. Haguessin pogut fer-se el seu aquest projecte i no se'l van voler fer seu. La veritat és que és una pena, no?, que a Palau no tinguem aquest complex esportiu, però bueno, ho acceptem i nosaltres amb ple convenciment ho volem tirar endavant, i és un projecte que ens marquem de futur i que jo crec que ho podrem fer realitat.
Clar, això suposa un greuge per als infants, per les persones que vulguin fer esport, per activitats que es puguin realitzar, per anar a la piscina simplement com a oci durant l'estiu. Què han de fer els habitants de Palau quan arriba aquest moment?
Doncs, bueno, a Palau tenim una piscina privada, bueno, dues piscines privades que a l'estiu hi poden anar-hi, i després també tenim una altra piscina privada que és interior, però la majoria de gent al final acaba marxant als pobles del voltant, ja sigui a Caldes de Montbui, ja sigui a Parets, ja sigui a Polinyà, i la veritat és que és una llàstima. Nosaltres hauríem de tenir aquests serveis a Palau Solità Plegamans, és molt important ja tindre'l, perquè al final els nens, nenes, petits, bon, tenen que aprendre a nedar. Després tenim els adults, que també al final la piscina, ja sabem, bueno, la natació és un esport molt recomanat i molt aconsellable per tothom, i després la gent gran, que al final també sempre els va molt bé fer activitats aquàtiques.
Al marge d'aquests projectes estratègics, i mirant més enllà de les seves fronteres, de les fronteres de Palau, quina ha de ser la relació del municipi amb la resta de poblacions vallesanes?
Doncs la veritat és que tenim molt bona relació, sobretot ara amb Caldes de Montbui, que també és un poble republicà des de fa molts anys. Sempre hem parlat que a Caldes de Montbui, des que se'ls va donar l'oportunitat a Esquerra Republicana, s'ha construït un poble magnífic, i amb altres poblacions també. La veritat és que tenim bona relació. Nosaltres tenim la MERC, que és una associació de municipis de la Riera de Caldes, i ens reunim bastant sovint amb els alcaldes de Polinyà, amb l'alcaldessa de Santa Perpètua, amb l'alcalde de la Llagosta, i la veritat és que tenim molt la relació, i sempre que podem col·laborar, inclús amb Sentmenat també. Ara, per exemple, estem parlant de mancomunar algun projecte, ja pugui ser de residus, i la veritat és que tenim una relació i no ens mirem tant els colors a vegades, però sí que tenim una relació.
I en el cas de Sabadell, s'ha pogut veure amb la nova alcaldessa? Tenen trobada agendada o és una cosa per més endavant?
La veritat és que no tenim, ens hem trobat en el Consell d'Alcaldies, però no hi hem parlat, de moment no hi ha cap tipus de vincle. Si en un futur ens hem de trobar, doncs la veritat estarem encantats de trobar-nos.
Comentava el tema de l'eix de la Riera de Caldes. Quins serien els reptes de Palau i d'aquest eix, d'aquesta zona que és molt potent industrialment parlant i econòmicament parlant? Quins són els reptes que té per endavant? Crear més sinergies per mirar de continuar impulsant tot aquest sector?
A l'última trobada vam estar parlant sobretot del tema de l'ocupació, no? És una cosa que ens preocupa a tots els alcaldes o alcaldesses dels pobles, no? Que la nostra gent tingui feina, els nostres ciutadans i ciutadanes, i vam estar parlant de, sobretot també, quin tipus de formació podíem implantar als diferents centres educatius que tenim als pobles, que anéssim tots a la una i així també parlar amb les empreses que tenim al nostre eix industrial i intentar que fer les formacions perquè aquestes persones puguin accedir ràpidament a aquestes feines. És un dels reptes que ens vam marcar, i també després el tema del canvi climàtic, doncs sobretot nosaltres tenim un eix com és la Riera de Caldes que hem d'aprofitar, no?, també per intentar implementar, o si no fer veure que tenim un eix molt maco i que l'hem de fer veure més.
A Sabadell s'està parlant d'incorporar tota la part del parc fluvial del Ripoll, de el Rodal, a integrar-lo més a la ciutat, seria també, en aquest cas, fent el símil al que hauria de ser a Palau, també.
Sí, la veritat és que fer una zona molt més amable, que la gent hi vagi, que ara, per exemple, tenim la Via Verda, que és una via que és molt amable que hi puguin anar, però nosaltres aquesta via la volem ampliar fins a Caldes de Montbui. La veritat és que tenim un entorn magnífic, un entorn natural que fa goig, i la veritat és que el volem cuidar, que el volem mantenir, i d'aquesta manera doncs fer notar que tenim un entorn preciós.
La competitivitat econòmica molt sovint ve de la mà d'infraestructures també, doncs, que facilitin tot aquest mercat. No sé si a Palau tenen alguna reivindicació pendent en aquest àmbit.
No, la veritat és que no sé exactament en quin sentit va aquesta pregunta, però no.
En matèria de carreteres, en matèria de millors connexions amb l'entorn, en matèria de millors connexions a la xarxa de transport públic.
Sí, sobretot sempre ha sigut a la xarxa de transport públic. L'únic que ara estem esperant que a Santa Perpètua fan una nova estació de tren, i la veritat és que un cop tinguem aquesta estació de tren, que serà Santa Perpètua Riera de Caldes, la connexió amb el tema dels autobusos, la veritat és que haurà de ser molt més àgil i molt més factible per tothom, pels estudiants que vagin a la Universitat Autònoma de Barcelona o altres llocs, puguin anar a Terrassa, no?, per exemple, i la veritat és que tenim ganes de que es construeixi ja, perquè així realment posant-nos a mans a l'obra i que els nostres ciutadans i ciutadanes puguin anar a aquesta estació fàcilment.
Ho dèiem en començar, governen en coalició amb Junts per Palau. Quin és el balanç que fan d'aquests primers mesos de govern de coalició?
Doncs positiu, al final com tot, al principi és estrany, no?, perquè estàs acostumat a reunir-te només amb els teus i després de cop i volta ja t'has de començar a reunir amb un altre grup, no? Però bé, la veritat és que cada cop ho portem millor, la veritat és que estem molt contents i que hi ha molta comunicació, i ara es veu reflectit en els pressupostos que ens hem posat d'acord molt ràpid. No hem tingut, no ha sigut una fase d'oposició i govern a dintre del govern, sinó que ha sigut govern en totes les condicions, i la veritat és que hem disfrutat fent aquests pressupostos.
Palau, evidentment, com cap altra ciutat catalana, es pot quedar al marge del moment social i polític que s'està vivint a Catalunya des de fa 2 anys, intensificat també després de la sentència de l'1 d'octubre. El ple es va posicionar en aquest sentit en contra de la resolució del Suprem.
Sí, està clar, estem vivint moments molt complicats. La veritat és que no podem mai estar a favor de la repressió que estem vivint, i el ple, el 26 de maig les eleccions van decidir-ho així, i el ple, la veritat és que és un ple independentista, democràtic, i que està en contra de la repressió. La veritat és que estem molt en contra de la sentència que hi ha hagut fins ara pels nostres presos i preses polítiques, i així ens ho vam reafirmar.
Quina és l'estratègia que s'ha de seguir?
Home, l'estratègia que tenim a Palau Solità i Plegamans ara mateix, jo crec que l'ha de ser la de governar per tothom, i a partir de les polítiques republicanes i socials que nosaltres volem dur a terme és convèncer molta més gent. És la nostra eina que tenim ara. Tenim l'oportunitat, 4 anys, de fer molt bona feina i que la gent vegi que les idees republicanes són les que faran dur endavant aquest país.
Esquerra continua, per tant, defensant aquesta tesi d'eixamplar la base de l'independentisme. Sí que és cert que en els resultats d'aquest 10N, Esquerra ha baixat lleugerament, tot i que se situa com la primera força independentista, però ha baixat en 2 diputats respecte del 28 d'abril. Quina és l'estratègia que s'ha de seguir? 1, amb els partits independentistes, que també hi ha al Congrés, Junts per Catalunya i la irrupció de la CUP, amb 2 escons, i sobretot aquesta unitat tan demandada que sembla que de moment no va per bon camí.
La nostra valoració és positiva i el que nosaltres sempre hem dit que cadascú des de la seva perspectiva, des de la seva estratègia, el que ha de fer és sumar molta més gent. Nosaltres estem molt contents amb els resultats que han tingut. Sí que hem baixat de 15 a 13 escons, però hem de fer una lectura més àmplia. Al final la CUP també hi ha participat, ha votat molta més gent, Junts per Catalunya també ha pujat i Esquerra s'ha mantingut pràcticament. Sí que hi ha una baixada de vots, però és normal. Si aquests vots van a parar partits independentistes, nosaltres no tenim cap problema. La gent ho ha de saber, que nosaltres estem molt contents. Nosaltres ens hem marcat el repte d'aconseguir molta més gent. És igual el partit que vagin a parar, i això la gent ho ha d'entendre. La unitat, jo crec que no votaria tanta gent si anéssim els tres partits junts. Per exemple, sense anar més junts, jo segurament no votaria aquest partit. Jo no m'hi trobaria còmode. A mi m'hi trobo còmode cadascú que representi les seves idees. Quan hi hagi d'haver un moment d'estratègia unitària, hi anem-hi tots junts, però que sigui per aconseguir alguna cosa. Ara mateix no aconseguiríem res, no? Perquè al final s'han de construir, s'han de seguir fent política i al final cadascú des de la seva perspectiva.
Els resultats electorals del passat diumenge deixaven un escenari, si fa no fa, com el de les anteriors, sí que amb canvis com per exemple aquesta escalada d'un partit d'ultradreta com és Vox, també doncs la caiguda, la patacada de Ciutadans, i 48, pràcticament 48 hores després d'aquestes eleccions es feia públic aquest preacord de govern entre el PSOE i Unidas Podem, un preacord que no va ser possible el 28 d'abril, tot i que ho tenien més fàcil. Aquí jugaran un paper clau les forces independentistes, em refereixo directament a Esquerra, perquè de moment es manté en el seu no a Pedro Sánchez. Això podria canviar? Quines condicions s'haurien de donar?
El primer de tot és que el que em sembla bastant, i podria dir insultant, és que no fossin capaços de posar-se de tenir un acord, no?, el Partit Socialista amb Unidas Podemos amb l'anterior proposta que va haver el 28 d'abril. No ho entenem, i després aquí en menys de 20... Bueno, diuen que en una hora ja es van posar d'acord, i trobo que és una falta de respecte per tothom, i torno a repetir, em sembla insultant que ho fessin així, no? Hem d'esperar que l'extrema dreta assoleixi els resultats que ha assolit, i probablement sigui per culpa seva, i per que fa el paper d'Esquerra Republicana, doncs estem molt contents de que el nostre paper sigui tan important, no?, en unes eleccions estatals, que Esquerra pugui decidir si vol un govern d'aquestes característiques o no, doncs és important. Nosaltres el que estem dient és que volem que hi hagi una taula de diàleg sense condicions, i el que hem estat dient fins ara, amnistia, justícia, llibertat i independència. No ens hem d'amagar, i jo crec que el discurs d'Esquerra Republicana en aquestes últimes eleccions ha canviat, primer perquè hi ha hagut una sentència i després perquè el Partit Socialista ha canviat radicalment el seu discurs, i això no ho podem permetre.
Clar, s'han vist molts partits socialistes, o si més no, molts Pedro Sánchez en aquests últims anys, des que va ser reescollit secretari general de la formació i fins que doncs, va guanyar aquesta moció de censura al Congrés dels Diputats. Són optimistes?
La veritat és que no gaire, no gaire. Jo és que amb els últims dies que l'he vist i que l'estic veient en escena, la veritat és que cada cop m'agrada menys, no? Jo veia un Pedro Sánchez que estava fent bé les coses, em dona la sensació que era una persona que volia parlar, i de cop i volta s'ha convertit per mi, al meu gust, una persona prepotent, una persona que mira per tothom per sobre de l'espatlla, i que no està disposada, no? Ha canviat radicalment el seu discurs, no sabem el per què, i el que ha fet és pujar a l'extrema dreta a canviar el seu discurs, i jo crec que s'ha volgut equiparar amb ells, i tenim un greu problema ara mateix.
Clar, i en aquests 10 punts que es feien públics fa pocs dies, es parlava de diàleg amb Catalunya, però sempre dins de la Constitució. No sé si tenen la sensació que Unides Podem ha abandonat una mica també el seu discurs, que havia defensat sempre, que era un referèndum acordat a Catalunya.
Doncs esperem que no. Jo, quan he vist les campanyes que s'estan fent, quan veia el Jaume Asens, quan parlava als debats de TV3, sempre ha parlat de Catalunya i que estava en contra d'aquesta sentència, i esperem que així sigui. L'únic que sempre hi ha una realitat, que és Catalunya, i després una altra realitat, que és l'altre país, que pot ser que és Espanya, que cadascú veu de maneres diferents, no? No entenc com Jaume Asens defensa les coses, i després Unides Podemos, ara veurem quin és el seu paper, esperem que sigui un paper de rellevant. Si es volen créixer, tenen l'oportunitat ara, però també han de fer veure que sense Catalunya no podran tirar endavant.
Doncs aquestes són les reflexions de l'Oriol Lozano, que és l'alcalde de Palau-solità i Plegamans, que avui ha visitat el cafè de la ràdio per posar-nos al dia sobre quin és l'estat del municipi i com van aquests primers mesos de govern a la població. Que vagi bé i gràcies per visitar el cafè.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.